Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 14 de juny del 2026, un 14 de juny de l'any 1928, va néixer a l'Argentina Che Guevara. Un mateix 14 de juny, però 18 anys més tard, el 1946, va néixer als Estats Units Donald Trump. Dues icones immortals, el comunisme contra el capitalisme, si bé tots dos han acabat venent samarretes i gorres amb la seva cara estampada. Donald Trump fa avui 80 anys i s'esforça titànicament a fer coincidir un acord de pau amb l'Iran amb el seu aniversari. Continua fidel al seu estil d'avançar treves i pactes abans de signar-los, amb la qual cosa la majoria de vegades acaben en paper mullat. Arrossegat per Netanyahu, fa setmanes que Trump no sap com acabar una guerra que ell mateix va començar. Un conflicte que havia de ser curt, però que ja té més de 100 dies. Fidel al seu estil i malgrat les crítiques, Trump vol bufar les 80 espelmes per la Porta Gran i aquest cap de setmana s'ha organitzat un campionat d'arts marcials a mida als jardins de la Casa Blanca. Tant a l'Iran com al pati de casa, Trump aplica la doctrina Guevara. Fins la victòria, sempre. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
És l'última jornada de protesta dels docents aquest curs amb una manifestació aquest matí al centre de Barcelona.
La convoquen els sindicats educatius contraris als acords amb el govern que avisen de noves mobilitzacions al curs vinent.
Tres morts aquest cap de setmana en tres accidents al medi natural.
Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat, al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
Això només amb dissabte. Esperem que aquest diumenge sigui més tranquil. Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
Els agents han carregat contra els antifeixistes. Un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
I a Belfast, protesta multitudinària per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
Els esports, els Knicks de Nova York, campions de l'NBA. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Han aconseguit el títol aquesta matinada després de guanyar la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94 per posar un 4-1 definitiu en la final. Feia 53 anys que no aconseguien el títol.
Molt de mèrit. Eterns Knicks, 53 anys sense el títol. A més, no eren els favorits d'aquesta final i s'han imposat per 4-1. Per tant, l'enhorabona. Empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol en el primer partit més o menys interessant.
Un gran gol de Vinícius per fer l'empat. Ha maquillat aquesta nit una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del blaugrana Rafinha, que amb prou feines ha entrat en joc i pràcticament no ha tingut cap ocasió.
L'Atlètic Barceloneta és campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada.
Els mariners van guanyar la final al Prorreco italià per 17-16.
I el Barça d'handbol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia.
Contra el Fuxa de Berlín i el Barça de bàsquet classificat per a la final de la Lliga ACB en guanyar a Tenerife 76-85.
I el Sabadell, que la cosa no va anar del tot bé, a Zamora 1-0 i tocarà remuntar.
Sí, exacte.
Però ens en sortirem,
eh? Derrota per la mínima.
No, no, és que hi va haver llàgrimes a casa. En fi, a veure, Jofre Genué, bon dia.
Bon dia, ànims.
Molta calor avui, eh?
Sí, sí, sí. Bé, de moment no, no és desbocada, està dintre dels marges, però és el que tindrem i, a més, un episodi que s'allarga. S'allarga, també, doncs, ens anem ja acostant a l'arribada de l'estiu, però bé, ja anunciem que aquestes temperatures, o si no, tenim una finestra que veiem que el termòmetre pugui tornar a baixar i donar-nos una mica de respir, sinó que sembla que la calor va a més, es mantindrà a la part alta, fins i tot a finals de la setmana que ve encara es podria intensificar una mica més. Per tant, molta paciència i bé, avui, doncs, màximes que arribaran a tocar els 37 o 38, sobretot al voltant del Pla de Lleida de Segrià. A la resta, com ahir, si fa no fa, potser puja un grauet més, però uns valors bastant similars ahir amb sol, i aquesta tarda sí que en el Pirineu, entre el Pirineu i Prepirineu, no més enllà, hi ha possibilitat d'algunes nuvolades i alguns ruixats, algun petit xàfec. Demà fins i tot encara podrien guanyar una mica més de terreny, però sempre a l'interior, no pas en punts de la costa, on aquests propers dies es mantindrà doncs, aquest ambient de força sol i d'ambient de ple estiu. Marinada reactivant-se, especialment entre el prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i sobretot a mitja tarda.
Avui el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Munguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de l'Iol Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui ens intentaran resoldre per què el preu de la gasolina no acaba de pujar, malgrat que la guerra continua i malgrat que era una guerra sobretot energètica i que l'estret d'Hormuz continua bastant paralitzat. Just després, avui al suplement, declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles. En rebrem tres en aquest estudi de Catalunya Ràdio. A les 11, Marina Laminos, amb el seu Malalts de Ràdio, Arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb les recomanacions de restaurants i pantalles. A l'eclipsi del suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operación Triunfo, assessora en imatge i comunicació, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabent, el seu Demà ho deixo.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
Passen 7 minuts de les 7 del matí, els docents fan avui un últim cop de força al carrer abans no s'acabi el curs i es manifesten aquest matí a Barcelona. La comunitat educativa torna a fer un pols al carrer sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Avui faran sentir les seves demandes al centre de la capital catalana, Eva.
Sí, en una marxa que arrenca a 11:45 al Jardinets de Gràcia i finalitzarà a la plaça Catalunya. Les organitzacions convocants han fet una crida a sortir massivament al carrer després de 25 dies de vaga a Catalunya, 11 dels quals a Barcelona. I ja han avisat que el curs que ve començarà també amb més vagues. La marxa la convoquen els sindicats USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Sentim David Canyó de l'USTEC, Marc Martorell de la Intersindical i Ingrid Xavarria de la CGT.
Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons.
Que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida tothom al carrer a Barcelona.
Segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
Els impulsors de la marxa volen que serveixi per reclamar un gran acord per a l'educació pública i també defensar tots els serveis públics i els drets socials. Els sindicats consideren que les problemàtiques del sector educatiu formen part d'una crisi més àmplia que també afecta altres drets, com ara el de l'accés a l'habitatge o l'atenció sanitària. Recordem que la manifestació d'avui arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta la setmana passada el preacord entre Educació i els sindicats Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. En aquesta recta final de curs, una altra data clau serà el 20 de juny, quan els docents faran una assemblea educativa per decidir els pròxims passos de cara al curs que ve.
Mentrestant, el govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, el 26-27, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals amb un sol fill o filla. L'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill o d'una filla.
Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
La mesura forma part de l'acord que el govern ha fet, l'acord de pressupostos que el govern ha signat amb els comuns. L'executiu destinarà 12,5 milions d'euros a aquesta mesura. Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
Els nous preus s'aplicaran a tots els estudis oficials de grau i màster impartits per les universitats públiques catalanes i també la UOC.
Cap de setmana negra al medi natural perquè tres persones han mort aquest dissabte mentre feien diferents activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
Sí, els bombers han rescatat el cos sense vida d'un jove ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. És un noi de 18 anys que es banyava amb un grup d'amics en aquesta zona. A l'Alt Empordà, un submarinista mort a Cadaqués després de no haver pogut tornar a l'embarcació. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el cos sense vida de l'home a uns 10 metres de profunditat en una zona a prop de Sant Calladora. I al Pallars Sobirà, una persona mort després de precipitar-se uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, a tocar de la frontera amb França i Andorra. Al marge d'aquestes tres víctimes mortals, afegirem també que la policia judicial de la comandància de Girona investiga l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres, mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i també dels dos amics del noi. Avui els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos.
Els bombers també han seguit treballant durant tota la nit en l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ja es va donar per estabilitzat, i han mantingut la vigilància a tots els punts calents per evitar una possible represa de les flames durant aquest matí amb l'arribada de vent de marinada.
És el primer incendi important d'aquesta temporada, un foc però que, com diem, ja està estabilitzat i afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Es va declarar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames es van estendre ràpidament i van arribar a la carena de la Serra de les Valls. Marta Casol Oliva és l'alcaldessa de Sanaüja.
Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
Ara ho sentíem, aquest foc ha coincidit amb la collita de cereal, una situació de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció.
Els Mossos van carregar ahir contra els antifeixistes que van voler esquivar el cordó policial que els separava d'una altra concentració d'extrema dreta convocada pel grup neonazi Núcleo Nacional. Diversos periodistes identificats com a premsa també van rebre cops durant les càrregues policials. El fort dispositiu dels Mossos volia impedir que les dues manifestacions es trobessin al centre de Barcelona.
Un centenar d'ultres de Núcleo Nacional s'havien concentrat a les 8 del vespre davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Mitja hora abans, prop d'un miler d'antifeixistes van sortir des de la plaça Tatuán en direcció a la concentració neonazi amb la intenció d'impedir-la. Però els antiavalots dels Mossos els van barrar el pas a la cruïlla de Mallorca amb Bailén, on es van viure moments de molta tensió. Un portaveu dels antifeixistes ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta.
Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, barrant-nos el pas!
Finalment, els antifeixistes van travessar la Diagonal i van anar fins a plaça Joanic, al barri de Gràcia.
Belfast surt al carrer per denunciar els aldarulls antiimmigració de l'última setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Ahir milers de persones es van manifestar contra el racisme i van demanar respecte als immigrants. A la concentració també s'hi van sumar representants de diversos partits i sindicats. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
La gent de Belfast ha volgut alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el racisme a Belfast, els organitzadors de la concentració.
Since then we've seen
Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
També s'ha donat suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagoye, del Belfast City Sanctuary.
El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
Per alguns dels participants, el millor que pot fer el govern de Londres és atacar la pobresa que porta al racisme.
Justament ahir, la policia britànica va detenir l'activista d'extrema dreta i antiimmigració Tommy Robinson a l'aeroport de Heathrow, a Londres. Els agents el van retenir durant 3 hores en virtut de les lleis antiterroristes del país. Robinson ho ha denunciat a les seves xarxes com un atac contra la llibertat d'expressió.
Precisament la migració també ha inspirat un referèndum a Suïssa. El país vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant a proposta de l'extrema dreta populista. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, una xifra que està a punt d'aconseguir.
Fa temps que una bona part dels suïssos creuen que la immigració afecta la qualitat de vida. Ho explica aquest advocat antiimmigració, Ian Pajut.
La gent que s'enfronta als embussos matinals, a l'autopista, als trens atapeïts, a l'augment de preus de l'habitatge i a l'increment de la delinqüència es pregunta: en quin país vull viure? M'agradaria viure en un país on la vida sigui bona. Hem de preservar el que estimem i crec que Suïssa ha de continuar sent Suïssa.
Je pense que la Suisse doit rester la Suisse.
Els sectors empresarials, però, són contraris a limitar la immigració i a enemistar-se amb la Unió Europea, el principal soci comercial de Suïssa.
Versions contradictòries sobre quan es podria firmar l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que sembla que haurien acostat posicions. Donald Trump insisteix que el document es podria firmar avui mateix, però l'Iran ho nega. El nou capítol de la guerra, pel relat, arriba després que ahir al migdia el Pakistan, que fa de mediador, confirmés que la signatura seria electrònica i que seria en qüestió d'hores.
En un missatge a la seva xarxa social, Trump manté que l'acord es firmarà avui i que immediatament després es reobrirà l'estret d'Hormuz. És el calendari del president nord-americà que, per cert, coincideix amb avui, el seu aniversari, fa 80 anys. El règim iranià, però, ho ha descartat precisament per les reticències nord-americanes, diu. Falta per saber també què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten interpel·lats. Tot plegat, mentre també ha provocat tensions entre Trump i Netanyahu, que avui ha convocat el seu gabinet de seguretat per discutir el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraband ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. Zapatero haurà de parlar dijous, a partir de dimecres està citat. De moment el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme i els socis de govern reclamen explicacions.
El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir respecte per la presumpció d'innocència. Ho va dir en l'últim Consell Nacional dels Socialistes Catalans abans de l'estiu, en què es van nomenar 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, també assegurava que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de un millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de un millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així:
la fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero, hombre, el referente moral de Pedro Sánchez, la joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals.
I aquestes últimes hores aquí al Suplement hem sentit Lluís Pasqual, que assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. El director teatral va concedir ahir la primera entrevista aquí al Suplement, on va ser així de contundent.
Jo no vaig fer res il·legal.
No et penedeixes de res?
No. No.
Lluís Pasqual ha sortit al pas de les afirmacions de l'actriu Judit Martín al podcast La Ruïna, en què assegurava que li havien encarregat imitar la veu de Montserrat Caballé en una entrevista que després es va fer passar per real, sense avisar-la, durant l'homenatge al Liceu l'any 2019. Pasqual ha explicat que les paraules de Caballé en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i que per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. També assegurava ahir aquí el suplement que tant la família de Caballé com el Liceu no estaven al cas.
Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
Divendres, el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari que se celebra enguany. Pasqual va confirmar que es va fer de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat, deia aquí el suplement, que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Pasqual, recordem, actualment viu a Madrid.
Podeu recuperar la conversa amb Lluís Pasqual a catradio.cat/el suplement. Efectivament, ell considera que no és una casualitat que els 50 anys coincideixi amb tota aquesta història de la qual no es penedeix de res. L'actor i director Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cine en Català, que es va fer ahir al vespre a Roda de Barà, tarragonès. Els Mals Noms, de Marc Ortiz, ha guanyat el Premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival. Des de Roda de Barà, Ariadna Escoda.
L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha recollit el guardó amb un discurs en què ha defensat tant la identitat com la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
En els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
Entre el palmarès anunciat aquest dissabte, destaca la producció Els Mals Noms, de Marc Ortiz, com a millor llargmetratge, Indòmita Llum, de Luis Samperi, com a millor documental, o Operació Hiperita, la trama de la guerra química, de Toni Orensanz, i Joana Zapata, com a millor producció de les comarques tarragonines. El FICCAT tanca una edició històrica amb 8.000 espectadors.
I ara anem fins a Salt, on la colla dels Marrecs de Salt celebren avui 30 anys en una jornada castellera a Girona amb la companyia de castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Els últims 15 anys, a les comarques de Girona s'ha doblat el nombre de colles i ja n'hi ha una desena. Carla Saló Pujol, bon dia.
Bon dia. Els Marrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Carabaca.
De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de 9.
I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Laia Palma, presidenta dels Merlets del Montgrí, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats de la Selva, Josep Puello, casteller dels Esperxats de l'Estany, i Jordi Soler, casteller dels Minyons de Santa Cristina d'Aro.
Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
Sí, sí, ens ajudem molt. Realment hi ha bona relació.
Cada vegada, doncs, les colles castelleres de la zona estan en un millor nivell.
La colla castellera de Figueres, els Xerrics d'Olot, la colla castellera de la Cerdanya i la colla universitària dels Xuriguers de la Universitat de Girona són les altres colles en actiu que hi ha avui a la demarcació.
I encara una altra història. Avui dia viatjar entre Barcelona i Madrid amb alta velocitat és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i d'autobusos Trainline, que conclou que els preus d'aquest mitjà de transport continuen sent més econòmics que abans de la pandèmia.
Tot això se suma a l'encariment del preu del combustible i sobretot del querosè arran de la guerra a l'Iran, un factor que aquest estiu pot fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances. Pedro García es el director general de Trainline Europa.
Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
Un altre motiu que explica l'increment de demanda de bitllets de tren són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves d'entre 18 i 30 anys per utilitzar aquest transport.
L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món...
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
5 minuts per 7:45 del matí. Tenim notícia fresca d'aquesta matinada. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA. I això és notícia perquè feia 53 anys que no passava. Els Knicks, que són una de les franquícies més clàssiques de l'NBA, campions després de batre el San Antonio Spurs. Bon dia, Albert Benet.
Quina pronúncia, Roger Escapa. Bon dia. Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, com diu l'Escapa. Aquesta vegada els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de la NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des de 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat elegit MVP de la final, ha liderat l'equip de Nova York cap al títol i ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit. I també de la nit passada destaquem l'empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del jugador del Barça, Rafinha, que amb prou feines va entrar en joc i pràcticament no va tenir cap ocasió, només una no gaire clara. També aquesta passada nit al Mundial destaca l'empat a 1 de Qatar amb el tècnic Julen Lopetegui al capdavant contra Suïssa. De matinada, Escòcia ha guanyat Haití per 1-0. I ara en joc a aquesta hora, Austràlia 1, Turquia 0. El partit és a la segona part, últims 30 minuts, última mitja hora. I mentre el Barça de bàsquet espera rival per a la final de l'ACB, després de classificar-s'hi per la via ràpida, ara en parlarem, i mentre el Barça d'handbol es prepara per jugar avui la final de la Champions, també en parlarem, l'Atlètic Barceloneta celebra el títol de campió de la Champions masculina de waterpolo, després de guanyar el Prorreco italià a la final jugada a Malta per 17-16. Alberto Munarriz, jugador de l'Atlètic Barceloneta, va ser designat MVP de la final.
Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado, no desde que habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
Així s'expressava Munarriz al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el segon títol de Champions per l'Atlètic Barceloneta. El primer el va aconseguir fa 12 anys. I ho dèiem, el Barça d'handbol jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín, després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. El jugador del Barça, Dika Mem, s'enfrontarà avui a la final al seu futur equip. Així en parlava ell mateix al Tot Gira.
No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
El rival del Barça avui a la final, el Fuchsia, i juga l'exblaurana Aitor Ariño. El sentim també a Catalunya i a Ràdio, també al Tot Gira.
També és algo molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
El Fuchsia de Berlín va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40. I ho dèiem també, el Barça de bàsquet jugarà una final de la CB 3 anys després, classificació per la via ràpida amb un 3-0 contra el Tenerife. Això després de guanyar la pista de l'equip canari 76-85, amb una bona actuació especialment de la Provítola, Panther i Claiborne. Tots tres van ser decisius quan el Barça perdia per 36-22. Joel Parra, jugador del Barça.
Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar una final de CB i ja s'ha sigut.
A més de lluitar pel títol, la classificació per a la final de la CB també li garanteix al Barça la participació a la pròxima Supercopa que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. Avui és el torn del Joventut. A l'Olímpic de Badalona ha de guanyar tant sí com no el València a partir de les 8 del vespre per forçar el quart partit i no quedar fora de la final avui mateix. Derrota del Sabadell al camp del Zamora per 1-0 en l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió de futbol. La tornada es jugarà a la Nova Creu Alta divendres que ve. I George Russell amb Mercedes sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, la tercera pole que fa aquesta temporada.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1. Se ganya.
Com està, Joan Anton Català?
Molt bé, Roger Escapa.
Escolta'm, ens van deixar de comentar fa un parell de setmanes aquella fantàstica explosió. Jo només veure-la vaig pensar quants milions de dòlars s'estaven perdent. La companyia de Jeff Bezos, el Blue Origin, va veure com explotava de manera molt espectacular un dels seus coets més preuats en ple enlairament. Crec que estaven fent proves.
Estaven fent proves, no era enlairament, però fent proves. Sí.
I vaig veure el vídeo en què tu també, a través de les teves xarxes, comparties aquest moment de l'explosió. I impressionant. ningú va prendre mal, suposo.
No.
Però, és a dir, la dimensió de l'incendi...
Sí, i les conseqüències que vindran a continuació. Perquè això és un coet que es diu New Glenn, de la companyia Blue Origin de Jeff Bezos, ja ho has dit bé. Aquest model de coet havia anat dos cops a l'espai, prèviament.
No el mateix,
No el mateix, el model de coet. Però és bàsic, aquest coet, el desenvolupament d'aquest coet, és bàsic pel retorn humà dels nord-americans a la Lluna. Perquè recordem que aquí tenim Elon Musk amb el seu SpaceX, però com que la NASA diu, no ho posarem tot al mateix cistell, no? També han atorgat contracte a Blue Origin, de manera que els fan competir entre els dos. El que abans tingui les naus preparades, aquesta comèdia serà la que ajudarà la NASA a retornar. Clar, aquí hi ha molta
pressa. Què vol dir retornar?
A retornar els humans a la superfície de la Lluna.
Però i l'anada ho fan amb un altre coet? O com
sí, va? Seran dos coets. Bueno, és una coreografia molt complexa. Bàsicament és el que hem vist de la nau Orió, que és aquesta que amb Artemis 2 ho ara m'està seguint, que durà astronautes cap a l'òrbita de la Lluna, i allà s'acoblaran en una altra nau que haurà portat o bé Elon Musk o bé Jeff Bezos, que serà l'ascensor que pujarà i baixarà la Lluna. És molt complex, molt complicat. Però, clar, tot això s'ha de desenvolupar. De manera que el New Glenn, aquest coet, aquest model, havia anat dos cops a l'espai. El segon cop havia de posar un satèl·lit en òrbita d'una companyia privada, i va fallar. El satèl·lit es va destrossar, i les companyies d'assegurança allà van coquinar, van haver de pagar. De manera que les autoritats nord-americanes van dir aquest coet no s'ha posat bé en òrbites, representa un cert perill. Per tant, no donem permís que es torni a enlairar fins que no feu proves de motor. I són les proves que es van fer. Es diu foc estàtic. Foc estàtic és que s'engeguen els motors, però el coet no se'n va cap a l'espai. Només s'engeguen i es comprova la potència dels motors.
I en una d'aquestes proves...
va tapam. Explosió tremenda, increïble.
Però de pel·lícula.
De pel·lícula. Destrossant la plataforma de llançament, que trigaran temps a recuperar-la.
El coet, evidentment.
El coet, per suposat. La credibilitat una mica tocada, no?
I clar, ara... o sigui, aquest és el coet que ha de repescar els astronautes de la Lluna.
Sí, hem de dir que SpaceX, Elon Musk, ens té acostumats a fer petar les seves naus. Hem vist un munt de...
És la manera. Vols dir que Jeff Bezos tenia gelos.
Sí. No, la qüestió és que aquesta no s'esperava. La qüestió és que aquest no s'esperava. Ningú esperava que en una prova...
Tu creus que això pot endarrerir el projecte dels Estats Units d'enviar els seus astronautes?
Absolutament, Roger. Però és que jo ja ho deia...
Sí, que serà la Xina.
No, això tampoc no ho sé. Però la Xina s'ho mira des de la Xina, tot això.
S'ho mira des de les crispetes que s'està menjant.
Crispetes, exacte, davant de la tele, mirant aquestes coses dels nord-americans.
També perquè si els xinesos fan explotar algun dels seus coets, no ens n'assabentarem, segurament.
Aquesta és una altra. No, de fet, ells els deixen caure directament sobre poblacions, que això també ho hem d'explicar, perquè aquí sembla que estiguem prenent partit a favor de la Xina, no? De vegades, perquè fem molta mofa dels nord-americans. No, jo no prenc partit de ningú, simplement explico les coses com són. La Xina té un programa especial tremendament bo, super potent, molt potent, però també fan coses que avui, ple segle XXI,
què no es poden fer. Què vol dir que deixen caure els seus coets a la seva població?
Una fase d'un coet, saps que els coets van per fases, sí, no? I es desprenen aquestes fases. Aquestes fases hem de vigilar que caiguin en llocs que no estiguin poblats o els oceans. Hem de controlar el retorn d'aquests. La Xina, els últims anys, els ha fet caure a prop, a qualsevol lloc. I hi ha imatges de, a prop de poblacions, vol dir a quilòmetres de poblacions, que amb fragments molt grossos de coets xinesos que han caigut. Per favor, som al segle XXI. Per tant, aquí n'hi ha per un i pels altres. Vull dir, tots.
Bé, doncs, un recordatori per Jeff Bezos a l'arrencada d'aquesta Terra és plana d'avui. On, a petició de l'audiència, resoldrem algunes preguntes quotidianes que tenen a veure amb la ciència i que a vegades ens traslladen no només els més petits de la casa, sinó també els més grans. A veure, va, Joan Anton, avui preguntes i respostes.
Va, a veure.
Algunes de més senzilles, d'altres de més complicades, eh? Ja t'explaies en la resposta en funció de com
va,
ho vegis. El Joan ens ha traslladat per què a la natura existeix un límit de temperatura mínima.
Mínima. Molt bé. Mira, doncs sí, efectivament és de menys 273.15 graus Celsius. Per què existeix un mínim? I sabem què és aquest mínim. Perquè fa temporades vàrem explicar què és la temperatura. I la temperatura, una cosa tan quotidiana, no?, però de vegades no hi pensem, és una mesura del moviment de les molècules i dels àtoms. És a dir, les molècules i els àtoms vibren, es mouen, es belluguen, i això és la temperatura. De manera que si tu arriba un moment que aconsegueixes que els àtoms i les molècules no es moguin, es quedin, mai millor dit, congelades, aquest és el zero de la temperatura. Aquest, no hi pot haver temperatura més baixa, perquè la temperatura és el moviment, és un reflex del moviment de les partícules. I això és menys 273.15, en aquell moment, que és un límit teòric. Val? Mm. Estem a punt, l'assolim quasi en alguns indrets dels nostres laboratoris. Val? Però en aquella temperatura res no es mou, els àtoms no es mouen, i per tant, temperatura mínima menys 273.15.
Encara amb temperatures, anem a la calor. Ara, la Roser Pla de Vall, són preguntes, algunes de les respostes de les quals segur que atreveu a Viquipèdia, però en aquest cas teniu aquí el coneixement de Joan Anton Català, que hi posarà el seu segell.
Espero explicar-ho diferent que la Viquipèdia.
Roser Pla de Vall, molt segur que aquests dies us heu preguntat per què suem.
Ah, molt bona aquesta. Perquè és un mecanisme clau de supervivència. Tots els éssers vius, tots, i quan dic tots és tots, han de regular la seva temperatura. Perquè el metabolisme, que és les reaccions químiques que fan les cèl·lules, per poder, que puguem viure, generen calor. Per tant, hem de disposar d'aquesta calor. Si no ens escalfaríem com un, bueno, no sé, com un forn, no? Llavors, necessitem un sistema com de radiador, d'irradiar temperatura cap a fora. I els humans, això s'anomena suor. La suor el que fa és portar líquid cap a la superfície de la pell, bàsicament és aigua, aquesta aigua s'evapora, i sabem que per evaporar aigua li has de posar calor per evaporar aigua. Doncs aquesta és la calor que ens treu l'aigua per evaporar-se. I aquesta és una manera que tenim de dissipar calor. Per cert, si t'has fixat, la suor és salada. I això és perquè quan ho fem, transpirem, com que és aigua que les cèl·lules emeten cap a fora, porten pues, això, sals, que el nostre cos també, electrolits, que el nostre cos utilitza. Hi ha animals que no poden suar. Per exemple, els gossos no tenen pors a la pell que els permeti suar. I aquesta és la raó per la qual els gossos, quan fa molta calor, els veus amb una llengua enorme, perquè la llengua és la superfície que ells treuen per dissipar,
no,
per fer evaporar líquid i regular la seva temperatura.
Que bo, que bo. Va, mira, les portes de Sant Joan. Per què la pólvora crema fins i tot amb absència d'oxigen? Diu el Jordi Nonell.
Val, mira, la combustió, que també hi vam dedicar un programa, és una reacció química en què intervé l'oxigen. Quasi sempre l'oxigen. Per tant, necessitem oxigen perquè alguna cosa cremi. I a l'atmosfera, clar, tenim oxigen, i això pot fa que puguem cremar un paper, una fusta, o que puguem cremar petroli. Però mira, allà on no hi ha oxigen, els xinesos van inventar una cosa fa molts segles que es diu pólvora. I la pólvora té diversos compostos que la formen. Bàsicament és sofre, carbó vegetal i, aquí ve la cosa, nitrat de potassi. El nitrat de potassi és un compost químic que quan l'escalfes, en una mica d'escalfor, desprèn oxigen. Per tant, la pólvora porta incorporat el seu propi oxigen. No necessita oxigen de l'atmosfera per cremar. I això és la raó perquè si tu llences un petard dins de l'aigua, explota. Tots ho hem fet de nens, no? Hem llançat un petard dins de l'aigua i explota, perquè ja porta el seu propi oxigen. T'haig de dir Roger, i això són coses que, bueno, del meu, de la meva història com a químic, que m'encantava fer coses. Jo feia explosius, també, al meu laboratori, i vaig arribar a enriquir pólvores d'aquestes, i un dia vaig tenir un accident tremendo en què em va saltar una espurneta, i vaig veure l'espurna com en càmera lenta, que feia així com una paràbola, queia dins d'un got on jo tenia pólvora enriquida, i allò va fer... Fla! El meu pare, de dormint a l'habitació del costat, va sentir el soroll, va venir. Què passa? Tota l'habitació plena de fum. Hi havia dalt del sostre una taca negra. I jo li vaig dir, res, papa, continua dormint. Tremendo, tremendo.
El en podries haver fet mal, eh?
Sí, de
molt
fet...
Molt cafre, eh?
No, no, sí. Feia coses que ara me les miro en perspectiva. Hòstia, tio. En fi, no ho sé.
La passió, eh?
És la passió per la ciència.
Mira, el Gael, que és de la classe dels dinosaures. Per què es diu que els dinosaures no es van extingir?
Perquè en realitat no s'han extingit. Tots parlem de l'extinció massiva, la gran cinquena gran extinció massiva, que va passar fa 66 milions d'anys amb la caiguda d'un asteroide molt gros que va eliminar més del 80% de les espècies vives que hi havia, i diem, i van eliminar els dinosaures? No. De fet, els descendents dels dinosaures els tenim aquí. No estic parlant del president dels Estats Units, que podria fer-ho, però estic parlant dels ocells.
Els ocells, sí.
Sí, hi ha gent que pensa que són els dracs o que són els cocodrils. No, directament els directes descendents són els ocells. Per tant, hi ha biòlegs i zoòlegs que els agrada fer la broma que els dinosaures realment no es van extingir, només que van aprendre a volar. I els tenim avui aquí, els ocells.
Molt bé, doncs resposta resolta. Per què les nostres matemàtiques, escriu la Raquel Bautista, i, en definitiva, tota la nostra quotidianitat, es basa en el sistema decimal i les xifres del 0 al 9.
Que xulo, això, perquè fixa't, és perquè tenim 10 dits a les mans, Roger. És tan fàcil com això. Va ser l'antiga cultura hindú, fa molts de segles, que va inventar la manera de comptar fent servir xifres de l'1 al 10, també van introduir el 0, i aquesta invenció es creu que podria simplement haver estat el resultat de que empraven els dits, una cosa natural, no?, per comptar. Però a Europa... El món occidental, que vàrem anar molt més lents amb això, teníem maneres de comptar molt complicades. Per exemple, la numeració romana, que és molt bonica, però clar, tu imagina't fer operacions amb les xifres romanes, és molt complicat. I aquestes xifres, a més, per exemple, una C, la C és de 100, no? Tant era on la situaves, la C sempre era 100. Era una manera on els càlculs són molt complicats. En canvi, amb les xifres decimals, el 0 o el 9, tu les canvies i pots fer allà combinacions superxules. No? Va caler que arribés un gran matemàtic àrab que es deia, a veure si ho sé pronunciar bé això, perquè Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, suposo, bueno, no sé si molt bé, que el que va fer és va agafar aquest contingut, aquest coneixement dels hindús, i el va estendre a Occident escrivint una obra cabdal al segle VIII. I va estar tan ben rebuda aquesta obra que el món occidental finalment va adoptar aquesta manera de comptar, que són xifres del 0 al 9.
La Georgina, 7 anys. Per què els estels fan pampallugues, Joan Anton?
Ah, mira, és que en realitat, clar, els estels són sols. En realitat no en fan, de pampallugues. Quan mai vagis a l'espai, que sàpigues que veuràs que els estels no fan pampallugues. No hi ha ningú encenent ni apagant els estels. Això és un efecte de la nostra atmosfera, de la turbulència de l'atmosfera. La nostra atmosfera es mou constantment, hi ha capes d'aire fred i de calent que es mesclen i es mouen turbulentment. I això fa que la llum dels estels, que els estels estan molt, molt, molt lluny, aquesta llum ens arriba molt afeblida, sigui molt propensa a desviar-se en aquestes turbulències que hi ha a l'atmosfera, i això fa que la llum és com un bastó que posem dins de l'aigua. Recordeu aquell bastó que el posem dins de l'aigua i el veiem trencat, quan en realitat no ho està? Doncs això es diu difracció, és un fenomen físic, i el que fa l'atmosfera fa el mateix en un raig de llum. El va trencant centenars de cops per segon i fa que ens sembli que hi ha pampallugues, però en realitat ja us dic que els estels no fan pampallugues quan anem a l'espai.
Vinga, ens queden dues preguntes. Per què a vegades veiem aquelles llunes tan, tan, tan vermelles, diu el Pere, de 5 anys?
Per la pols amb suspensió. De fet, fixeu-vos que les llunes aquestes vermelles que veiem quan surten, al cap d'una estoneta, quan la lluna ja es troba més amunt, torna a ser blanca. Per tant, en realitat és un efecte, novament, de la nostra atmosfera. Això és perquè hi ha molta pols en suspensió, o bé perquè hi ha hagut vents que han aixecat pols, o bé fins i tot de vegades ha passat un volcà molt gros a l'altra banda del món, que ha aixecat pols a l'estratosfera i que en tenim per tot arreu, i fa aquestes sortides de llum, de lluna tan, tan, tan vermella, que torno a dir, un cop s'eleva sobre l'horitzó, ja més alta, desapareix aquest color vermell perquè ha deixat i ha d'estar afectada per la pols que hi ha en suspensió a l'atmosfera.
Molt bé, i última pregunta. Miquel Bruja està escrit un correu que diu dedicat a tots aquells que a vegades poseu cafè amb gel amb una mica de rom, posa. Per què de vegades és tan difícil traspassar líquid d'un recipient a un altre sense que ens caiguin gotetes i estaqui la taula?
Això t'ha passat algun cop, no? Quan intentem trasbassar, no? I diu, ja ho faig jo.
Mai, no, un cop no, sempre fas la taca, taca les estovalles.
Molt bé, exacte, exacte. Això és un efecte que es diu quandà, que té a veure amb les forces d'adhesió. Un líquid té tendència a adherir-se als objectes, de manera que s'adhereix, tot i que tu no ho vulguis, s'adhereix a l'objecte, al got o al plat, en què hi és, en el moment que tu tombes, se t'adhereix pel costat, per la vora, i cau a les estovalles. Manera de fer-ho, Roger. No falla mai. Atenció, eh?
A veure, va.
No, la feia jo a química. Clar, a química no et pots permetre que et caigui una goteta, perquè si no et suspenen al laboratori, val? Mira, agafes un objecte pla. Pot ser un ganivet, pot ser també el mànec d'una cullera, i el poses tocant el recipient del qual aboques el líquid, i fas que el líquid llisqui per la cullera o el ganivet fins l'altre recipient on vols trasbassar. No et caurà cap goteta a la taula, t'ho prometo. Perquè justament per les forces de quandà, per l'adhesió, el líquid s'adherirà en aquest objecte que acabes de posar i lliscarà per sobre d'aquest objecte. Això queda superbé fent-ho en un restaurant. Dius, no, no, jo t'explico quan veus que els hi cau, no? I tu allà en plan xulo. No, ara t'explico com fer-ho. I quan ho veuen, diuen, ala, que bo, que bo.
No m'ho crec que funcioni.
Prova-ho. Prova-ho.
El Blai diu que no.
El Blai és que no ho ha provat. Escolta'm, i no posis el Blai en aquesta conversa, perquè el que no s'ho creu ets tu.
Ho provarem. La setmana que ho comentem.
Vale, perfecte.
Gràcies, Jonathan.
De res, a tu.
Ara tornem. Més consultes a suplement@catradio.cat i d'aquí unes setmanes, o potser ja la temporada que ve, ens hi tornarem a posar, la recapitulem i continuem també plantejant preguntes i respostes al Jonathan Català. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Avui al Tot Gira ho tenim tot a punt per viure una tarda total.
Comencem a les 3 amb la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
El Gran Premi de casa amb Oriol Rodríguez i Damià Aguilar.
I després a les 6, la final de la Champions d'handbol. El Barça busca la 13a Champions, la quarta en 6 anys.
Des del Lanxess Arena de Colònia, transmissió amb Ramon Salmurri, Virat Morros i Sergi Camps.
I a les 8, Penya a València. La sèrie de semifinals de l'ACB viatja fins a Badalona. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
A més, seguirem el debut d'una de les favorites al Mundial de Futbol, Alemanya, Curaçao, amb Sònia Gelmat des dels Estats Units.
Tot gira.
Avui, des de les 3 de la tarda i fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Dissabte negre al medi natural que s'ha saldat amb 3 morts.
Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
Els docents tornen a sortir avui al carrer en una última manifestació abans que acabi el curs.
Serà 2:15 als Jardinets de Gràcia. La convoquen USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes.
Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
Els agents han carregat contra els antifeixistes, un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
Multitudinària protesta a Belfast per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
Suïssa vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant.
Una proposta que ve de l'extrema dreta. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, que és una xifra que està a punt d'aconseguir.
L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran encara no arriba.
Trump insisteix que es podria signar avui mateix, però l'Iran ho nega. Per cert, avui Trump fa 80 anys i ho celebra amb un campionat d'arts marcials a la Casa Blanca.
Creix el neguit dins del PSOE per les joies trobades al despatx de Zapatero.
Salvador Illa demana respecte per la presumpció d'innocència, Sumar reclama explicacions i el PP aprofita la imputació de Zapatero per desgastar el govern.
Joel Joan rep el Premi Montserrat Carulla.
Ha estat a la gala de cloenda de la 18a edició del FICAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. La mostra també ha premiat Els mals noms de Marc Ortiz amb el premi al millor llargmetratge.
Els Knicks de Nova York fan història i guanyen el seu primer anell de l'NBA en 53 anys.
Han guanyat el San Antonio Spurs en el cinquè partit de la sèrie per 90-94 i han encès els carrers de Nova York, que aquesta hora encara celebra el títol.
Avui les portades dels diaris arrenquem amb el diari Ara, Marina Laminos. Barraquisme, la diàspora dels sense llar.
Sí, parlen del fenomen de la pobresa extrema que s'escampa sense control, diu l'Ara, cap a la perifèria. Ho il·lustren amb una fotografia aèria d'una d'aquestes zones amb barraques i amb runes per tot arreu. Diumenge de temes propis. El periòdico, en aquest cas, sobre noves tecnologies. Els Estats Units i la Xina imposen el seu domini global en la intel·ligència artificial. És el titular que il·lustren amb una imatge on veiem els monuments més destacats d'Europa, de Nova York i també de la Xina, i el logo de les empreses del sector de cada un dels territoris. A Europa només una, mentre que els Estats Units en tenen fins a 6. A La Vanguardia llegim el titular: Trump veu imminent l'acord amb l'Iran i la reobertura d'Hormuz. Imatge d'ahir també del Gran Premi de Montmeló, una cursa que culmina aquest cap de setmana, una setmana clau en la projecció, apunten, de Barcelona. I al Punt Avui, el gran espectacle del comerç. Les grans cadenes passen a l'ofensiva després d'anys a l'ombra de les plataformes digitals i fan de la botiga un espai d'innovació.
El diari El País, el nou equilibri de la por.
La dependència econòmica i les noves capacitats militars produeixen un efecte de contenció. Els Estats Units i l'Iran s'apropen a un pacte i Xi i Trump estabilitzen les seves relacions. Sobre els escàndols que envolten el PSOE, a l'ABC asseguren i insisteixen en aquesta idea que el PSOE es prepara, diuen, per la seva imputació com a persona jurídica. Seria pel cas Leire, concretament, una investigació encara en fase molt embrionària, però algunes fonts socialistes asseguren a l'ABC que si es produís aquesta imputació seria, diuen, al final. Titular de La Razón, també sobre aquest cas, la defensa de Leire Díez divideix els més creients en Sánchez, i El Mundo: el PSOE es veu arrossegat per Zapatero davant de la pitjor setmana de Sánchez.
Anys i anys per molts anys, avui bufarà 85 espelmes Òscar Tusquets.
Pràcticament no he sortit de l'Eixample.
Ah, no?
Quan surto de l'Eixample me'n vaig a París o...
D'ànima polifacètica, és dissenyador, pintor, escriptor i arquitecte. Algunes de les seves obres més significatives són la remodelació del Palau de la Música o la construcció de la Vila Olímpica. La seva trajectòria ha estat reconeguda, entre altres coses, amb una Creu de Sant Jordi.
80 espelmes Donald Trump.
I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over...
Fill d'una família adinada de Nova York, es va donar a conèixer a través dels seus negocis immobiliaris i de la televisió. És el primer president convicte de la història dels Estats Units i des de l'inici d'aquest segon mandat s'ha acostumat a ocupar les portades dels diaris amb els seus deliris.
I Albert Postils avui també fa 57 anys. Steffi Graf.
And I got better and better and the rooms just got smaller and the lamps just started, you know,
Considerada una de les millors tenistes de la història, pot presumir de tenir a les vitrines 22 títols de Grand Slam. El 1988 es va convertir en la primera tenista en guanyar en un mateix any l'Open d'Austràlia, Roland Garros, Wimbledon, el US Open i l'or als Jocs Olímpics de Seul.
Vida social. Marta Ferrer, aquesta és la Clara Peia que posa punt final al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes.
La pianista participarà en una entrevista musical en acústic a les 8 del vespre al Pla del Castell. Abans, a 6:45 de la tarda, Laura Escobedo hi presentarà el Calaix del Silenci. Encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
Si ens està sentint Miquel Iceta, li hem alegrat al matí. Al Palau de la Música, avui, espectacle tribut a Queen.
Amb el format Candlelight, la proposta d'un concert sota la llum de les espelmes, el Manfred Quartet interpretarà els grans èxits de la banda de rock britànica avui a les 7 de la tarda. Les entrades a partir de 25 euros.
El Maldà, el meu germà.
Marc Artigau escriu i dirigeix aquest text protagonitzat pels germans Llorenç i Robert González, que és un recull de petits contes sobre dos germans. Avui, a funció a les 12 del migdia, les entrades es poden comprar per 18 euros.
I al Teatre Borràs encara s'hi pot veure La Promesa.
La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida, bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:45 de la tarda, les entrades a partir de 27 euros.
I un altre pla per dinar per sopar és el Time Out Market de Barcelona.
L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, la Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a mitjanit.
És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Candidat a fòssil.
El semàfor se li va posar vermell. Es va aturar per cedir el torn als cotxes i, per fer temps, va desenfundar el mòbil de la butxaca. Es va posar a contestar missatges i, de tan concentrat que estava, se li va tornar a posar vermell. Resignat, el nostre protagonista es va submergir de nou en la pantalla. Aquesta vegada va obrir la seva aplicació de cites de confiança i va passar revista al catàleg de noies que li apareixien. Entre la Vanessa i la Maria del Carme, va pensar durant un microsegon que la broma del semàfor s'estava allargant massa. Però aixecar la barbeta suposava un esforç que no estava disposat a concedir. Mentrestant, el semàfor continuava de festa. Ara verd, ara ambre, ara vermell. I desenes de conciutadans passaven pel costat d'aquell estaquirot. Hi ha qui sospitava que la seva quietud formava part d'un projecte artístic, perquè el vianant va passar hores sense moure's de lloc, totes les que li va permetre la bateria del seu dispositiu. Quan es va quedar a zero, el vianant ja no podia desplaçar-se, havia quedat petrificat. Molts anys després, adquiriria un valor històric incalculable i el seu cos seria exposat als museus per retratar el patetisme de la humanitat en un moment donat de la seva història.
Música. Dos minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem a les 8?
Com que tot té un inici i un final, avui anirem cap a una de les zones més boniques de Catalunya. Anirem cap al Delta de l'Ebre, on fa 22 anys va néixer Pepet i Marieta, i que aquest any posen punt i final a la seva trajectòria. La Placeta de les Jaies és una de les dues cançons inèdites que formaran part del seu disc de comiat. Amb el seu estil festiu i proper, s'acomiaden amb el seu bon humor i proximitat. Fins les 8, la Placeta de les Jaies, de Pepet i Marieta.
Salut i ràdio, Macià.
Salut i ràdio. A un pas, a la Placeta de les Jaies.
iaies, iaies, amb paciència i unes canyes, l'aire de la veritat. Escola per tots, forats a la placeta de les iaies, 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 amb paciència i unes canyes, l'aire de la veritat. Escola per tots, forats, així és que eu, eu, la placeta de les iaies, eu, eu, amb paciència i unes canyes. Tiras l'ultimnea i si pot ser per la tarda.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.